Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Benvinguts. En aquest segon episodi de Santa Eulàlia, el podcast d'entrevistes sobre Barcelona que vam estrenar la setmana passada, hem parlat amb Núria Carrera, regidora a l'Ajuntament entre 1999 i 2007. Carrera ha treballat molts anys per reforçar el benestar social a la ciutat i en té una visió llarga, actual i de futur. Li demanem per una radiografia dels grans desafiaments socials que encara Barcelona. La immigració i la integració, el paper de les dones, la fortalesa del sistema de seguretat social, la gent gran i l'àrea metropolitana, entre més qüestions. Carrera també coneix molt bé l'Ajuntament per dins i particularment l'abans totpoderós PSC municipal i la burocràcia de la ciutat. Això és perquè va ser la número 2 en la llista dels socialistes per les eleccions de 1999, amb Joan Clos al capdavant, i després encara va repetir mandat, tot i que Clos la va acabar fent plegar. Amb la lucidesa que donen l'experiència i la distància, Carrera també analitza en aquesta entrevista el llegat i la modernització del maragallisme.
Núria Carrera i Comas ha estat degana del Col·legi Oficial de Treball Social i avui és vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals.
Núria Carrera, benvinguda.
Hola, ben trobats.
Estem molt contents de tenir-te aquí. Amb tu volíem parlar de la visió que tens de Barcelona, però també de la teva experiència. L'any 99 vas entrar a formar part de l'Ajuntament durant el mandat de Joan Clos com a número 2 de la llista del PSC. Tu i Marina Subirats vau ser les dues primeres independents pràcticament de la història de la democràcia a l'Ajuntament de Barcelona. Sí. M'agradaria saber com va anar, amb quines esperances hi vas entrar, com va ser el procés d'entrar-hi i què t'hi vas trobar.
Ha sigut una de les meves grans experiències de la vida en el terreny tant personal com professional i emotiu i polític més tard. Per explicar-vos una mica, jo era en aquell moment una dona, això ho porta a les edats, però ja molt reconeguda en el sector dels serveis socials, una històrica, no? Perquè havia estat dirigint serveis socials a l'Hospitalet, venia de dirigir la Creu Roja a Catalunya, havia estat fent acció directa en diversos barris també de Barcelona, en el sector de salut. I jo, per tant, jo era una professional que, amb sorpresa per mi, el Clos, que em coneix a través de que jo porto la direcció de Creu Roja, com us dic, em diu d'anar a les seves llistes. Després he après que de sorpreses poques, vull dir que tu et trobes en un lloc que aparentment et pot sorprendre, però tu estàs allà perquè vols. Per tant, a mi m'arriba una oferta perquè jo estava col·locada perquè això es produís, però això ho aprenc després. Què va passar? Doncs, a diferència de la Marina venia del món de bandera roja, per tant, ella venia de la militància. En el meu cas venia clarament sense cap tipus de militància, més a prop en aquell moment, ho he explicat poc, però més a prop del moviment anarquista que d'altres posicions polítiques, i per tant, em vaig trobar en una situació molt, molt anòmala. Tant és així que recordo que estaven els del PSC, perquè jo no, quasi no coneixia ningú d'allà dintre, estaven pactant les llistes i en quin lloc em col·locarien, i em trobo que veig que la televisió, que vaig de dos, vull dir que jo no... Estava molt, molt fora de les realitats del que estava passant en el món de la política.
T'agafen perquè ets bona comunicadora, perquè gestiones bé una crisi...
I perquè se't dona, perquè se'm col·loca de dos, i això dona una imatge de bondat, de qualitat d'atenció... I, clar, tot això em porta a una situació amb moltes oportunitats, que després les he pogut aprofitar i aprendre i poder compartir amb altres, però en el seu moment, realment amb molta tensió en la meva entrada en l'organització.
Quan tu entres allà dins a l'Ajuntament, fa gairebé 30 anys, o potser 30 anys ja que governa el PSC,
sí.
I l'estructura del partit segurament està gairebé mimetitzada amb la de l'Ajuntament. Com funciona aquesta maquinària?
Bueno, la maquinària és molt poderosa, la maquinària del PSC era extraordinàriament, amb les agrupacions territorials, pesava molt. Havien intentat, amb el Pasqual, centrar-lo. Pasqual és molt difícil de, com heu vist després en la seva història i evolució política i personal, era un raro avis a part, no?
Era difícil de fer passar pels
sedats. Sí, sí. Però el PSC era molt, molt present en l'organització I quan jo arribo, doncs, aquesta gent em miren i em diuen aquesta que va de dos en la llista, no, és que no és cap cosa això menor, no? Què ve a fer aquí, no? I per tant, la pressió que jo sento del grup és molt potent. Clarament amb desconfiança. Després vaig trobar relacions personals i inclús estratègiques amb alguns d'ells. Vull dir que tampoc no extrapolem fins a l'infinit, però en aquell moment no va ser fàcil. Recordo que el Pasqual, una vegada vaig entrar a l'Ajuntament i la Diana em van convidar a dinar a casa seva a les Cases Blaves que vivien allà dalt per dir-me una mica, per fer-me el resum de on em posava, no? Que jo, la veritat, m'emociono molt quan ho hi penso, no? Aquella actitud de... Va ser un sol dinar, llarg, que va durar moltes hores, perquè recordo amor. I després hi havia el Quim de Nadal, que havia estat en l'equip del Pasqual, que havia portat Hisenda, que hi tenia molta amistat, que em va fer un cert acompanyament durant aquests anys allà dintre. Què vaig trobar-hi? Bueno, primer, una solitud extraordinària, perquè... en aquest tipus d'organitzacions jo crec que encara està passant ara, cadascú va a la seva perspectiva i no... Però clar, jo no tenia anclatge perquè no tenia partit a darrere que m'aguantés bé.
Suposo que més enllà de la part política hi havia també un engranatge burocràtic molt important, no? De funcionaris i de... Perquè s'hi portaven tants anys...
Sí, hi havia amb els funcionaris hi havia... Van passar dues coses. Una, que també desconfiaven de mi, perquè diuen aquesta senyora que no és del partit i que a més ve del món de les entitats, perquè llavors acabava de deixar Creu Roja, doncs això què ens representarà? Aquesta és una, que després amb algunes d'elles ja us diré que vaig poder-hi fer grans aliances. Però la segona és que a dins de l'organització de l'Ajuntament, ja les gerències fan un paper de contrapoder o de contrapès.
Com funciona l'organigrama de les gerències?
A dintre de l'Ajuntament hi ha les gerències en general, més enllà de les gerències de territoris, que aquestes depenen d'aquell territori i ja està. I per tant, doncs, jo presidia llavors Gràcia i doncs, tenia un gerent, ja està. El cas és que les gerències dintre de l'Ajuntament són gerències, macrogerències, que tenen més d'una regidoria, i que la seva missió, clarament, és ajustar els possibles desnivells que pugui haver-hi o desviacions de la direcció política del moment. I, per tant, arriba el punt de que aquestes macrogerències, en la meva etapa, penjaven pràcticament d'alcaldia.
Això és molt ambigu, no? Aquesta feina d'endreçar el que fan els polítics, sí, en certs moments pot limitar la llibertat política.
Clarament la limita. No en tingueu cap dubte. Clarament la limita, a vegades l'ordena, perquè no és probable que en algun moment aquest sigui un instrument que sigui clau, però en el futur serà una... Jo crec que és una de les... dels aspectes que hauran de sotmetre a debat per acabar d'ajustar quin paper té un i quin paper té l'altre.
Perquè, a més, en una ciutat com Barcelona, perdona que editorialitzi una mica, però que té tants problemes, que ha d'anar tant a contravent de Madrid i tant a contravent de l'Estat, que hi hagi una estructura de poder que limita la llibertat política, sí, dels representants, segurament, sí, és molt problemàtic.
Ho és. O sigui, a vegades limita i a vegades ajuda, perquè no... Però en el meu cas em va encursar-te molt. Jo penseu que vaig tenir dos gerents i en la història de la casa el primer gerent pràcticament vaig tenir de dir que no volia continuar i apareix un segon gerent que també em va posar dificultats. Però tot i així, la força que pot tenir l'estructura política, si te la creus, la tens. Volguem, al final, el voler exercir del rol i aprendre que ets el que fas i no el que dius, val? És una actitud molt, molt saludable que jo en l'organització vaig aprendre-la, perquè d'oportunitats en aquest període, un va ser el poder tornar a enamorar-me d'alguns funcionaris i funcionàries, perquè de moment em vaig impactar de dir aquesta és una altra batalla que he de guanyar, i la vaig guanyar, jo crec que la vaig guanyar, i que vaig trobar-me gent que vam poder sumar junts. O sigui que algun reconeixement amb algunes d'elles, tinc ara cares molt presents que vam poder avançar. Ho dic per una mica el cant també de defensa del funcionariat. Aquesta és una història del món del funcionariat i, si vols, t'ho relaciono amb l'Ernest Maragall, perquè l'Ernest va ser, durant l'etapa del Pasqual, ja sabeu que eren bessons, vull dir, qualsevol decisió que prenia l'alcalde estava discutit 80 vegades durant el dia, 80 vegades es parlaven amb l'Ernest, i l'Ernest va fer...
80 vegades literals.
Literal, sí, 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 o més, una cosa bastant impactant de veure. L'altra és que l'Ernest va ser el pioner, el que construeix una mica el xassis de l'Ajuntament de Barcelona. Això ho veig més tard, perquè jo l'experiència amb el Pasqual ja la veig de rebot, perquè entro, com em deies tu molt bé, amb el següent alcalde, no?
I quan entres amb l'alcalde Clos, sí, el paper d'Ernest Maragall encara...
El paper de l'Ernest Maragall té molta fortalesa, no. És un paper quasi indiscutible, ¿vale? I fa com un compàs d'espera, però no és tinent alcalde. Era un grup de 5 tinents alcaldes i ell no hi és.
De fet, en el segon mandat del Clos ja és conseller.
Exacte. El segon mandat, a finals del segon mandat, perquè hi ha un tros que també hi és, igual que jo, Vull dir-te que el tenen perquè és molt savi, perquè té molta influència, perquè portava en aquell moment portava la Hisenda i el tema del personal, vull dir, portava el nucli dur de la casa, no? I, clar, aquest és un personatge que sap molt de l'Ajuntament de Barcelona, que sap molt de la ciutat de Barcelona, ho sap tot, que té oportunitats de gestionar canvis, perquè ho se sap fer bé, però té els tics també de molts anys del mateix discurs.
Fa 4 anys ja ens vam trobar que gairebé tots els candidats reivindicaven el maragallisme com a idea, com a concepte, uns més concretament, els altres més etèriament, però excepte pràcticament la CUP, Jordi Graupera i el PP, de Colau a Valls, passant fins i tot per algunes personalitats de Junts per Catalunya com Ferran Mascarell, reivindicaven el maragallisme com a proposta per Barcelona. Què era el maragallisme exactament i per què torna a estar de moda? O per què ha tornat a estar de moda?
Sí. El maragallisme té 3 idees força. La primera és la seva capacitat de comunicar l'enamorament per la ciutat. El Pasqual comunicava i, per tant, feia que la gent sentís orgull de ciutat. I això no és un tema menor, no és un tema solament de que això és estratègia de comunicació. És una capacitat de dir anem-hi junts. Val? Això ho feia molt bé el Pasqual.
Una identitat de ciutat.
Sí, la tenia. Val? La segona era que era valent amb els canvis organitzatius. Em diràs que és una tonteria, però no ho és. Recordo que quan jo vaig arribar, per ordre que ja venia del Pasqual, que acabava de plegar, per entendre'ns, els regidors no podíem acceptar regals. Uh-huh. Per tant, no podíem acceptar la compra, val? Que ens podien fer els altres, no? Es rodejàvem de grans equips tècnics, de gent molt poderosa, professionalment molt bona. Jo m'he trobat gent bona, dintre de l'Ajuntament. No sé si és el cas d'ara. Però... I el debat, aquesta idea del gran i del petit, que això és molt interessant en política, o sigui, la gran estratègia global de ciutat, l'urbanisme, pa, però després la gent sola que viu, que és gent gran, que no té ascensor, també és important, val? Llavors, aquests 3 o 4 combinats, clar, són idees que tu pots dir, jo també soc l'hereva d'això perquè m'agrada i perquè vull tirar per aquí endavant, però, i els seus més i menys amb fer-se,
Hi ha una idea d'un cert cosmopolitisme que molt freqüent històricament, que és aquesta cosa de Barcelona creixent d'esquena a la resta de Catalunya, al seu rere país, sí, com una ciutat-estat, sí, pràcticament. Això està alimentat pel maragallisme, en
això,
certa manera?
Això, en part. Penseu que jo, i ho col·loco en el meu moment quan jo entro a l'Ajuntament, ara penso una altra cosa, i la meva posició política clarament és una altra, però jo em pensava que entrar a l'Ajuntament era una cosa a part de la política catalana. Vull dir que jo allà faria la meva feina, perquè era una tècnica, m'excusava amb això, i que Barcelona és un tot, i que després hi havia Catalunya. ¿Vale? Ara he après que Catalunya serà i és si hi ha un lideratge molt poderós des del punt de vista nacional i estratègic, també des de la ciutat.
Què ha passat perquè ho veiessis?
En el meu cas, per una evolució, per dos raons. Una, per una evolució política meva, personal, clara, molt més contundent de quines forces necessitem per fer camí, no? Però l'altra és per un tema estrictament d'eficàcia. O sigui, si volem una ciutat millor, si volem una ciutat millor en polítiques socials, que és del que us puc parlar, si no hi ha aquest lideratge compartit amb un procés de país, no es farà, com després us explicarem els serveis socials. I per tant, no tenim més raó de ser que ser-hi.
Molt bé, doncs passem als exemples, si vols.
Pensem als exemples.
Vas estar al capdavant de benestar social primer i després d'immigració.
Sí.
Primer, volia repassar, després parlarem de com veus la ciutat i dels reptes, sí, i de tot això, però m'agradaria repassar una estona el teu llegat. M'has parlat alguna vegada que la immigració, que en temes d'immigració l'ocupació de la plaça de Catalunya va ser un dels grans moments del teu mandat. Un dels moments dels quals estàs més satisfeta. Què va ser exactament? Perquè jo generacionalment ja no ho he viscut, això.
Sí. A veure, en el que vaig fer en el terreny de la immigració, després, si vols, et parlaré d'algunes coses més. Tampoc m'agradarà més parlar-vos del que faré, que faria, que hauria de fer Barcelona, que del que vaig fer, perquè ja està aquí. Però també et vull agrair de la possibilitat de poder fer autocrítica del que vaig fer, saps? Que això és molt saludable.
Sempre
és bo. Sí. Doncs en el tema de la immigració van passar dues coses. La primera, que és molt important, és que vaig col·laborar, vaig liderar i vaig ser-hi amb un gran pacte per la immigració, que en aquest cas el vam signar inclús amb el PP de l'època. On ens col·locàvem totes i tots al voltant de dir què és el que hem de fer a la ciutat. Això va ser un pas extraordinari que em va permetre invertir en l'atenció a la immigració, fent un SAIR, que és un centre d'acollida de la ciutat, molt més poderós, que ara ha quedat curt. Ara és una de les coses que hauran de canviar perquè ha quedat curt. I reconèixer la diversitat, la diferència, entendre que podem aprendre dels altres. Bé, tot una operativa que identificar qui eren, on estaven, poder-los atendre. Bé, quan havíem construït aquest pacte, apareix una realitat poderosa, que és que aquest col·lectiu ocupa l'espai públic i ocupa en aquest cas la plaça Catalunya, i reivindiquen uns drets que no havien aconseguit i que eren seus. No?
L'ocupen espontàniament per protestar.
Sí, val. Aleshores, això jo crec que ens va col·locar a totes i a tots en una situació de dir, més enllà del pacte i més enllà de la trobada, hem de poder arribar a la concreció dels fets, perquè aquesta gent venen aquí i aquesta gent està patint. Jo crec que aquest va ser un moment clau i molt interessant, molt innovador, perquè teníem una idea d'una immigració amagada i de cop és present i diu, estem aquí, volem negociació. Va ser interessant també veure que el paper de l'Església en aquell moment, que no és el cas d'ara tant, jo crec, tenia el seu... va jugar un rol, Vull dir,
creus que hem perdut paper cultural o pes cultural o influència, no sé com dir-ne, els immigrants a Barcelona?
La immigració a Barcelona se li haurien de fer dos o tres històries. La primera és reconèixer que hi són, que per tant que hi ha d'haver-hi un nou pacte, però principalment hauríem de formar tot el personal de l'organització, perquè és molta la gent que tenim. El català hauria de tenir una fortalesa que no va tenir a la meva etapa.
Sí, t'anava a dir, teoritzo una mica, però
sí.
Jo tinc la percepció que la immigració ha perdut pes cultural a Barcelona o influència social, perquè durant l'última dècada s'han aigualit els circuits d'integració a través de la catalanitat.
Sí.
I això, per un immigrant, no saber exactament a quina de les dues cultures que conviuen allà, sí, sigui per la força o per harmonia o pel que sigui, però segurament és problemàtic, no? És, genera una confusió.
I fixa't, si tens tota la raó, i a més, si la gent li preguntes, un immigrant, si vol... una dona que arriba, si vol integrar-se aquí, pot guanyar-se la vida, què ha de fer? Ha de saber català.
Clar.
No, o sigui, no. Ara no us ho estic parlant perquè hi crec, amb això, des d'un punt de vista ideològic. És que us ho dic en sèrio. Si no, farà un salt enorme. Per exemple, els africans han après molt això. Els africans tenen... Trobareu molt africà que parla català. I aquests es col·loquen amb més facilitat, encara que sigui a la Maresma, saps? Vull dir, és igual recollir la fruita, però vull dir, pa, 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 pa. Vull dir que aquesta és una cosa. L'altra és, que ho hem fet amb altres ciutats, i Barcelona ara ja ho hauria de fer de totes, deixar que persones immigrants estiguin a dins de l'organització treballant i sent direcció política, però també estratègica. O sigui, hi ha molta immigració molt, molt, molt preparada.
Per què no ha passat això? Perquè vas a Londres, per exemple, i és
impressionant. I està ple. Bueno, i escolta, aquestes eleccions últimes,
sí,
hi havia un senyor que era un indio,
vale? Les primàries del Partit Conservador.
Dels conservadors, vull dir. Llavors, això a Barcelona, si s'emplena la boca de que vol ser-ho, doncs ho ha de fer-ho. Ah, no, però no solament en les seves llistes, sinó en les seves contratacions. Val? Aquest és un altre. I després, amb immigració, seguim parlant del que hauríem de fer, ja, per posar-vos un exemple, l'Afganistan és d'una crueltat enorme el que està passant amb les dones, bueno, i amb tothom, però especialment amb les dones, més del 60%, són pobres de profunditat, no? I d'una apatia extraordinària. Doncs Barcelona hauria de poder liderar, en companyia amb organitzacions internacionals que hi són, i amb organitzacions de la ciutat que també hi són. Penseu que el col·legi de... Diversos col·legis s'han juntat, perquè, com t'explico ara, que el meu rol està en aquest moment vicepresidint una associació de col·legis professionals, no? Doncs hi ha moltes dones de diferents col·legis que estan intentant ajudar. Doncs Barcelona ha de liderar aquest voler denunciar i acompanyar aquesta situació. Fins allà on puguem arribar. No fent buenisme, però fent denunci i sentir. Val? Vull dir que tenim coses a fer en el terreny de la interculturalitat, que dona molt de sí.
Passem al benestar social.
Passem als serveis socials. Sí.
Hi ha una cantarella històrica a la ciutat de Barcelona, sí, que és que no hi ha prou competències. Perquè entre l'excusa que poden ser competències de Madrid o que poden ser competències de la Generalitat o de la Diputació o de qui sigui, i especialment en l'últim mandat de Colau, ha estat una excusa molt, molt freqüent. Sí. Creus que hi ha aquesta falta de competències tan accentuada, realment?
Mm. Bueno, si em permets fer una mica d'història, ve de lluny, això.
I tant.
O sigui, als serveis socials apareix una llei estatal dels serveis socials que defineixen què són els serveis socials. Després, això és traspassat a cada comunitat autònoma. Cada comunitat autònoma, en aquell moment comunitats autònomes, nosaltres Catalunya, fem una llei de serveis socials on donen competències d'algunes activitats, principalment l'atenció més immediata i l'emergència social, la primera atenció en el món local. Val? Això ha anat així, però no ha anat acompanyat d'una expectativa. Nosaltres, al final del franquisme, les clàssiques del lugar, vam defensar molt un sistema de serveis socials, igual que tenim un sistema de salut. Vale? Un sistema que vol dir que té una estructura, que hi ha uns drets que són universals per tothom, que hi ha unes ofertes, un catàleg de serveis perquè la gent pugui atendre els seus iaios, a les seves persones amb discapacitat, o els seus malalts mentals, o la seva dona que té problemes per accedir a una plaça de guarderia per la seva nena. Vale. Això... pel camí s'ha perdut, i aquest discurs de la socialdemocràcia de fer...
S'ha perdut, perdona, la reivindicació, vols dir?
La reivindicació i el fet. O sigui, la idea dels serveis socials com un sistema públic, com pot ser el de salut, no existeix. Però la reivindicació que s'hauria de liderar de Barcelona també, considerant que Barcelona respon a ser pionera en els grans canvis, i jo vull que això sigui, val? Tampoc ho sento. Val? Amb la qual cosa ens trobem uns serveis socials sense poder donar facilitat a les persones que necessiten les ajudes i, per tant, sense falta, amb falta de recursos.
És deixadesa? És falta de finançament? És falta de discurs?
Jo m'agradaria dir-te que, per una banda, és els serveis socials s'han de renovar i algú s'hi ha de posar, i jo demanaria que Barcelona sigués la primera en fer-ho, per diverses raons. Primera, perquè els serveis socials s'han burocratitzat molt, val? És molta burocràcia el que estan fent, els hi falta molt personal. Penseu que els ratis de personal de què és el que li tocaria a Barcelona estan des del 2006 per renovar. Vol dir que la Generalitat i l'Ajuntament s'haurien de sentar i dir a Barcelona li toca tants treballadors socials més, tants educadors, això que està fent Salut, de dir ara vull més metges, ara vull... Pues, serveis socials, això no s'està fent. Aquí jo crec que la Generalitat també té coses a fer i a dir. ¿Vale? I la reivindicació l'hem de fer, la política és reivindicar, senyalar el que hem de canviar o millorar i després fer-ho. ¿Vale? Per tant, què hauríem de fer amb serveis socials? Reivindicar més ratis de personal per la ciutat de Barcelona, d'acord. En la burocràcia, fer un canvi de model d'atenció a les persones, de manera que hi hagués un front office o un centre d'atenció de persones solament per atendre les demandes de la gent i ajudar-los a fer tota la documentació, tota la part burocràtica. Porti aquest paper i aquest si vol ingressar el seu avi a la residència. ¿Vale? I després, amb molt més personal en aquest centre, ¿vale? Perquè ara penseu que la treballadora social, i amb les meves paraules, un reconeixement i un amor per totes elles i per tots ells, i els educadors, i pels psicòlegs, i els abogats i abogateses que hi ha en els centres, perquè tenen de fer-ho tot amb molt menys recurs i per tant, amb un gran col·lapse i una tensió organitzativa que és molt injust la situació que estan passant.
Una altra de les àrees amb què més vas treballar durant el teu mandat va ser la gent gran, especialment dintre dels serveis socials. Sí. Amb això, de quins èxits o de quins fracassos estàs satisfeta o penedida? Sí. I com està la situació ara? Què hem de fer?
Bueno, en la situació d'ara hi ha una història molt maca que... Bueno, vaig fer amb la gent gran, vaig créixer molt amb els apartaments tutelats, ¿vale? I jo crec que aquesta va ser una operació important a dintre de la ciutat.
Que es mantenen?
Que es mantenen, però que no han crescut. ¿Vale?
Des del 2005, sí, 2006.
Sí. Jo crec que no, que aquí haurien de tornar a créixer, perquè són unitats... és una còpia del model dels rics, per entendre'ns. Grans apartaments amb individuals que hi ha uns serveis comuns de menjar, de rentadoria, d'acompanyament mèdic i de més, però tu estàs a cadascú al seu apartament, i jo crec que això és un gran model per acompanyar la solitud, per la gent que encara és autònoma i que Barcelona es mereix tenir moltes més ofertes en aquest tipus. I després vaig iniciar un procés que jo crec que ara és el moment de consolidar-lo, que és consolidar una... iniciar, reconèixer la solitud no desitjada de la gent gran i poder acompanyar en el seu domicili doncs, la seva estada, per evitar en tot el possible el seu ingrés en un centre residencial. Val. Per fer això... hem de fer una ciutat, com us diria, m'imagino, per explicar-vos-ho, quan van haver-hi els Jocs Olímpics, que teníem tots la sensació de que teníem molts voluntaris i moltes voluntàries que estaven cuidant els nostres atletes i que estaven fent una operació molt, molt important, molt innovadora. En aquest moment, Barcelona necessita explicar que farem una ciutat acollidora on acompanyarem a la nostra gent gran, que hi posarem voluntaris, que hi posarem bons veïns de l'escala que ajudaran, que hi ha el tercer sector que està sumant, que posarem també una operativa que ens faci que la ciutat sigui amable i acollidora amb aquests que ens necessiten. Per fer això, requerim d'un canvi de comunicació molt important perquè la gent sàpiga, perquè hi ha realitats que s'estan fent a Barcelona interessants, val? Però no hi ha una estratègia homogènia, no és per tota la ciutat. Per tant, com no ho comuniquem prou potentment i com no ho fem prou sòlid d'una sola vegada, ens queda atomitzat pels districtes. Ja sé que estic dient-vos una cosa que pot ser contradictòria, però crec que és un moment de recentralitzar una mica la comunicació, de fer que el que expliquem a la ciutat sigui des de la ciutat, i després, una vegada contractats els serveis, cada districte i cada barri fan la seva feina. Però vull dir que ja falta falta unes ganes de voler ser portadors d'un gran canvi en aquest canvi, no? Me'n recordo que quan era regidora vaig anar a Berlín a veure tota l'operació que hi havia de fer els baixos pels joves. Bueno, anaves a Berlín i sabies que a Berlín hi havia els baixos pels joves, que es donava vivenda per molt poc diner, quasi pràcticament gratuïta. Tu sabies què feies a Berlín. Jo sabia què feien amb els immigrants.
I segurament aquí la comunicació que s'ha fet, sigui passivament o inconscientment, és al revés, que aquí pot venir tothom a emborratxar-se, clar, que pot venir tothom...
Tot això ha de canviar. O sigui, hem de liderar un canvi de comunicació, hem d'enamorar una altra vegada la gent, però principalment li hem d'explicar el que fem.
Però hi ha d'haver un canvi de model econòmic de fons, també.
Sí, claro, que ja no m'hi he posat perquè avui no tenim el temps, però vull dir, això és obvi que és així.
Vull dir que forma part d'un canvi més global.
Claro,
el paper de les dones a la ciutat, que també ha canviat molt des d'aleshores, durant els últims anys, quins canvis i quins reptes els hi veus?
En el moment que vaig arribar, una de les fonts del meu aprenentatge va ser el contacte amb les dones, perquè no venia, ara sí estic en el moviment feminista, però en aquell moment no hi era, i vaig aprendre amb molta velocitat del que em podien ensenyar. Vam fer juntes un gran canvi del Consell de les Dones de la Ciutat, o sigui, vaig poder acompanyar o liderar o fer-ho amb elles, de ser un consell molt reduït, vam fer un canvi de reglament que va permetre entrar molta dona, i vam iniciar un projecte de lluita contra violència masclista, violència de gènere. Ara crec que han de passar dues coses molt, molt rellevants que m'agradaria que la ciutat de Barcelona tornés a liderar. Una és que la mirada de la dona fos present. Vol dir que els consells de les dones de Barcelona, el central i els de districtes, siguin espais on puguin també sometre i supervisar les polítiques socials. O sigui, que siguin auditores que ens diguin què necessita Barcelona. Perquè crec que la mirada de gènere en el dia a dia, en les petites i grans coses, és molt revolucionària. Per tant, aquest seria un primer encàrrec. I el segon, la lluita contra violència de gènere ha de créixer. Jo crec que de on estàvem a on estem ara, la violència no ha de crescut, i nosaltres hem de seguir creixent amb aliances amb organitzacions com, per exemple, Tamaia, que Tamaia en aquests moments em sembla que ha deixat de tenir relació amb l'Ajuntament de Barcelona perquè no han acabat de trobar la fórmula. Hi ha moltes organitzacions molt sàvies que han acompanyat en la lluita contra la violència de gènere, que han de tornar a tenir paper rellevant, i el meu cant perquè elles siguin presents.
Ho hem anat barrejant una mica,
però bueno...
De cara al futur, no sé si tens alguna preocupació que no haguem dit o alguna visió que no haguem dit.
De cara al futur m'agradaria poder-vos també fer notar i compartir amb vosaltres de que l'àrea metropolitana, que està presidida per Barcelona, té ara l'obligació, s'han acabat els reptes, Jo diria, s'han acabat els reptes de les experiències pilot perquè són molt costoses, perquè després per generalitzar aquest model tornes a trigar uns quants anys. Vull dir, sap que la meva proposta, no faiguin més experiències pilots, fem projectes homogenis per tota la ciutat, que arribin a tothom al màxim possible, vale? Si donem ajudes als nens en l'accés al menjador, per a tots els nens, no anem solament amb un barri, vale? Per provar, i s'ha acabat la prova, perquè l'emergència en aquest moment és molt greu, la situació de pobresa que ens ve, tant la pobresa energètica com la bretxa digital per la gent gran i per la majoria de la gent serà molt important, i per tant ens hem de posar les piles per fer coses ràpides i senzilles, vale? I una d'elles és l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana és un acord, però és un acord on hauríem de fer un pas més i compartir un model d'intervenció i de pressupost. De manera que si jo tinc una persona que està buscant una residència a Barcelona, però llavors resulta que troben una feina a Hospitalet, té de tornar a començar tots els procediments, perquè la interacció en què hi ha no és la... I llavors la gent va molt perduda. Per tant, l'àrea metropolitana ha de ser molt valenta, compartint costos i després facturant-se entre elles. Vull dir, i això està passant a Salut i ningú s'esverra. Escolta, jo estic atenguent un senyor d'Almeria i aquí la tingui, després li facturaré a l'Estat. Doncs pues aquí igual, jo li facturaré a... I per tant, no compro ja, de cap de les maneres, una política d'anem fent junts, anem fent junts, perquè això és un parlar, però no fer. Fer vol dir entrar en un projecte liderat, president Barcelona, doncs liderem-ho, un gran canvi en l'àrea metropolitana, que animo a repensar-la també.
Doncs anirem seguint totes aquestes coses que hi ha per fer a Barcelona. Sí. Moltes gràcies, Núria.
A vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Otbou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.